Veus de casa. L'entrevista.
L'adjudicació de la redacció del projecte de la passarel·la sobre el barranc d'Aigualiba fa que Benicarló i Vinaròs estiguin en procés d'estar més a prop que mai. Aquesta passarel·la busca connectar amb dues ciutats a través de salvar un límit natural històric entre ambdues ciutats. Aquest és un projecte ambiciós que porta temps en procés de gestació. I per a parlar-ne tenim avui ací a l'alcaldessa de Benicarló, Charo Miralles. Bon dia, alcaldessa, com està?
Bon dia, Anna, molt bé.
Molt bé, doncs primer de tot, senyora alcaldessa, volia preguntar-li si ens podria explicar un poc en termes generals en què consisteix aquest projecte, si pot descriure concretament quines zones unirà.
Bé, doncs, pues, com sabeu, l'Ajuntament de Benicarló i l'Ajuntament de Vinaròs, com a àrea urbana, Benicarló-Vinaròs, tenen una estratègia, que és l'estratègia de desenvolupament urbà sostenible integrat, on se li van atorgar uns fons europeus per a uns projectes, per a uns objectius, no?, que s'enmarquen dins d'esta estratègia. Pues bé, dels projectes que teníem previstos està la construcció de la via litoral. La via litoral jo crec que és el projecte per excel·lència que dona sentit a esta àrea urbana, Benicarló-Vinaròs, de manera que ara, en estos moments, estem en la fase de redacció del projecte, que es va externalitzar, es va licitar este projecte de la via litoral i ara hi ha un equip tècnic d'enginyers i d'arquitectes que estan redactant el projecte d'esta via litoral. Després tindrem que licitar les obres. L'Ajuntament de Vinaròs també, pel seu compte, també està redactant aquest projecte, de manera que la via litoral és una via que transcorreix pel mateix espai que ara van els vehicles, els peatons i les bicicletes, però que el que volem des de l'Ajuntament és que sigui una via verda, no? Una via on només hi haguen cotxes dels veïns o cotxes que donen serveis als establiments que allí hi ha, però que sigui una via verda que sigui una via cicloturista, no? Cicloturista i també peatonal de tota la gent que va caminant per la vora de la mar entre Benicarló i Vinaròs. Pues en este projecte de la via litoral Benicarló-Vinaròs, el pont d'Aigualiba és el que pues té és un projecte, no, que era una reivindicació dels dos municipis i que uneix aquestes dues vies litorals. Perquè quan arribàvem al barranc d'Aigualiba, des de Benicarló, pues, teníem que pujar una mica pel camí que bordeja el barranc d'Aigualiba fins a la zona on està el pont de l'antiga Nacional 340 i després teníem que tornar, no? De manera que ara el que hi haurà serà una passarel·la sobre el barranc d'Aigualiba que complementa aquest projecte de la via litoral i que ha encarregat la Generalitat Valenciana i que, bueno, pues esperem que sigui una realitat quan més prompt de millor. Tampoc no sabem exactament, perquè parlar de terminis en les administracions públiques és una mica arriscat, però sí que tenim constància que la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, pues, ha adjudicat ja la redacció del projecte de construcció d'esta passarel·la sobre el barranc d'Aigualiba.
I malgrat que diu que és arriscat fer una aproximació de quan podria estar complet, ens podria donar algun marc de quin any podríem començar a veure'l?
Pues jo crec que si enguany se redacta el projecte i se liciten les obres, pues a lo millor per al pressupost del 2023 podria ser una realitat. Ja, la veritat és que estaríem ja molt contents, estem parlant d'un pressupost d'aproximadament 900.000 euros.
Molt bé. S'ha parlat moltes vegades, parlant de pressupostos, s'ha parlat moltes vegades a la ràdio de l'estratègia d'UCI, però anem a fer memòria. Pot descriure en línies generals els objectius d'aquest pla i el que comporta?
Sí, l'estratègia d'UCI el que comporta és la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera, també la rehabilitació de barris degradats, també parla també de sobretot equipaments, no? Equipaments per a millorar la vida de la ciutadania i sobretot també, com dic, pues, la reducció de CO2 a l'atmosfera i també de l'àmbit social, no? De tot el que sigui millorar pues, aspectes de l'àmbit social. De manera que hi ha uns objectius temàtics i dins d'aquests objectius temàtics hi ha unes actuacions o uns projectes a realitzar. En aquest sentit, pues, jo puc parlar ja d'obres que s'han fet i que han començat i altres que estem pues, treballant, no? En Benicarló, concretament, el projecte de la biblioteca és un projecte que va finançat en fons europeus, el projecte també de l'eficiència energètica de totes les faroles i de totes les luminàries que s'han canviat en Benicarló i que ara en una primera fase ja ho han fet i que ara falta la segona fase, també han anat a càrrec de fons europeus, però també projectes tan interessants turísticament i culturalment com són l'exposició Terra Divers i també tot el que comporta al voltant dels jaciments del Mas de Fabra i de la necròpolis del Puig de la Nau. De manera que també hi ha aspectes culturals, també aspectes turístics, com per exemple tot el tema de senyalització, que ara estem també a veure si licitem aquest projecte, la Casa del Carrer Major com un equipament també per a millorar el casc històric. També tenim en marxa l'oficina d'atenció al ciutadà en un projecte també d'alfabetització digital de la ciutadania i de també millorar l'atenció al públic, que este també ja ho tenim ahí en marxa. I, bueno, i com dic, pues, molts de projectes que estan encara pues, per a executar-se. No? I esperem que en aquests 2 anys que queden pues, poguéssim portar-los a terme.
Molt bé, i tornant al barranc d'Aigua Oliva, preguntar per un fet, que és que aquests últims anys el fenomen de la intrusió marina ha provocat una sèrie de danys en els penya-segats de la costa nord. Es contempla alguna actuació per a frenar el deteriorament d'aquest tram del litoral?
Sí, hi ha un projecte del Ministeri de Medi Ambient que contempla l'execució de 2 espigons a la Rambla de Cervera i un altre pel camí de la Fossa del Pastor, com una acció per a protegir tota aquesta zona de la costa nord. Paral·lelament, també hi ha unes actuacions per a protegir els penya-segats, però aquestes actuacions pues, també depenen de que els propietaris que tenen allí les finques fins a la línia dels penya-segats, pues, que també tenen que cedir uns terrenys per a que aquestes actuacions se facin dins del domini públic. I bueno, pues, a vegades tenim algunes dificultats, no?, a l'hora de negociar amb els propietaris la cessió d'aquests terrenys.
Molt bé. I preguntar també per una qüestió que també crec que pot ser prou interessant, que és que no és cap secret que sempre hi ha hagut una certa rivalitat entre Benicarló i Vinaròs. Sovint s'han posicionat d'esquena l'una a l'altra. Per això preguntar aquest projecte, el projecte d'Aigua Oliva, què pot suposar per a la relació entre ambdues ciutats?
Bueno, jo crec que això era antes, no? Perquè m'ho preguntes a mi, precisament. Sí, jo crec que això era antes i que ara pues, totes les administracions locals, els ajuntaments, hem de col·laborar, no? Perquè pensem que Benicarló i Vinaròs vivim en la mateixa zona i que n'hi ha una problemàtica comuna als dos municipis i que és una problemàtica comuna al territori, no? Nosaltres estem molt lluny de Castelló, estem molt lluny de València i vivim en una zona de Cruïlla, no? En un territori que és frontera en una altra comunitat autònoma, com és Catalunya, i això pues, dificulta a l'hora de tindre pues, bones comunicacions per terra, no? No tenim cap via ràpida més que l'AP7 que passa per nostra zona, el tema de les rodalies, que ens ha costat molts anys reivindicar-les i que ara pues, també tenim algunes dificultats de comunicació per tren, pues, el tema industrial, l'hem de tractar sempre, el tema d'ocupació, sempre les hem de tractar en una visió territorial, mai podem tractar temes d'ocupació o temes estratègics, no?, a l'hora de polígons industrials i de creació d'ocupació i de plans estratègics industrials, sempre d'una visió localista, no? Avui en dia la gent pues, se desplaça per a treballar a Ulldecona o se desplaça per a treballar a Vinaròs o els de Vinaròs treballen a Benicarló o treballen a Penyíscola. Vull dir que en aquest sentit els municipis hem de col·laborar en una estratègia conjunta, sobretot per al territori, per a la nostra comarca, no? I això és el que han fet en aquests últims anys. Jo crec que hi ha hagut un molt bon enteniment en l'Ajuntament de Vinaròs en la legislatura anterior, la legislatura 15-dena, on vam obtindre els fons europeus com àrea urbana, que això ens va beneficiar segurament si ens haguéssim presentat com a municipi Benicarló i Vinaròs, pues, haguéssim sigut competència. Jo crec que va ser molt bona idea estar entesa entre els dos ajuntaments per a presentar-nos conjuntament com a àrea urbana i vam poder aconseguir aquests 20 milions d'euros, dels quals 10 els han de posar els municipis i 10 són finançats per fons europeus, i això ens va beneficiar. I bueno, jo crec que hem de continuar col·laborant, no? Encara que de vegades pues, pare que n'hi ha una rivalitat, sí que n'hi ha temes que són comarcals, temes temes que són territorials i que ahir no només hem d'anar a Benicarló i Vinaròs com a municipis més grans de la comarca, sinó també de la mà dels municipis d'interior, que també són molt importants i que també hem de potenciar-los, no?, perquè no n'hi hagi despoblament i perquè la gent vulgui viure en aquests municipis de la nostra comarca. De manera que el que hem de potenciar és el territori i estem obligats a entendre-nos, i jo crec que això sempre és positiu.
Molt bé. Doncs tornant d'aquest territori comú a la nostra ciutat, aprofitar que comptem amb la seva presència per preguntar-li per l'ajornament dels actes grans de la Festa de la Carxofa, que haurien d'haver tingut lloc aquest cap de setmana, però al final s'aplacen fins el mes que ve, fins a finals de febrer.
La veritat és que totes les decisions que es prenen en el marc de la Covid-19 són molt difícils, Anna, t'ho puc garantir. Ja fa 2 anys, no?, que estem gestionant aquesta pandèmia de caràcter mundial i que ens costa molt. Qualsevol acte, per xicotet que sigui, pues costa molt de decidir si se fa o no se fa i bueno, pues sempre hi haurà opinions que diran que ho fas bé o que no. Però jo crec que no només passa a l'àmbit d'un ajuntament, també a l'àmbit familiar, no? Quantes vegades en l'àmbit familiar dubtem, no?, si reunir-nos en les famílies o no, o si celebrem un aniversari. Pues imagineu-vos el que és prendre decisions a nivell d'una ciutat i, a més, quan intervenen molts agents en una organització d'una festa tan important com és la Festa de la Carxofa de Benicarló, on els hotels tenien les reserves fetes, on intervenen pues, tota l'associació de bars, cafeteries, restaurants, el Consell Regulador, tots els productors, comerciants de la carxofa i també les administracions locals, provincials, autonòmiques. De manera que és difícil, però al final, pues, des de Salut Pública ens van indicar que els contagis estaven molt elevats. Sí que és veritat que n'hi ha un alt índex de població vacunada i que això pues, també fa que la gent tingui símptomes més lleus, però que ens desaconsellaven pues, esta festa multitudinària, com és la Festa de la Carxofa, on no només es visiten els estants, sinó que també es menja, no? I encara que l'Ajuntament tenim preparats un pla de contingència molt important i teníem contractats moltes persones de seguretat i moltes valles, no?, que delimitessin el recinte i que, a més, pues, teníem tots els espais controlats al voltant de la plaça Constitució, com és el pati del Col·legi La Salle o també el pati del Marquès de Benicarló, on també pues, n'hi havia un suport. Però tot i això, pues, hem pensat que ajornar-les un mes i passar-ho a l'últim cap de setmana de febrer pues, era positiu. De manera que, d'acord en reunions que s'han fet en l'Associació de Restaurants, Bars i Cafeteries i d'acord també en el Consell Regulador, que també sabeu que organitza la torrada de carxofes el dissabte, pues, d'acord en tots els agents que intervenen en la Festa de la Carxofa i que gràcies a aquesta bona entesa entre tots pues, mos ha portat a l'èxit que tenim avui en dia, d'acord en tots, com dic, vam acordar traslladar-ho a l'últim cap de setmana de febrer, pensant que la incidència seria molt més baixa. S'ha ajornat la Festa de la Carxofa, els actes més multitudinaris de la Festa de la Carxofa, però continuen les jornades gastronòmiques. Els restaurants de Benicarló oferiran uns menús degustació a base de carxofa que tant d'èxit han tingut sempre i que fins al mes de març podrem degustar a tots els restaurants i que jo convido que la gent se descarregui el programa des del web municipal o també que passen per l'oficina de turisme on estaran els llibrets que sempre tenim i es podran veure tots els menús. També pues, al llarg del mes de gener han pogut gaudir de les jornades dels pinxos, que com sabeu pues, tenen quasi tant d'èxit com les jornades gastronòmiques.
Molt bé, esperem que es puguen celebrar finalment aquesta gran festa de la carxofa que portem temps enyorant i estarem segurs de visitar bars i restaurants estos dies. Preguntar-li també, senyora alcaldessa, perquè esta setmana, el dia 2 de febrer, aquest dimecres, tindrà lloc a Benicarló el Consell Territorial de la Formació Professional. Ens pot explicar què és i quina importància té per al nostre municipi?
Pues la veritat és que quan me van trucar de la Direcció General de Formació Professional anunciant que se constituiria Benicarló, la veritat és que és una gran notícia. Jo crec que Benicarló se ho mereix. Nosaltres tenim aquí un centre integrat de formació professional i tenim 2 instituts públics i un de concertat, que és La Salle, i 2 instituts, com és l'IE Joan Coromines i l'IE Ramon Cid, on s'imparteix, no?, formació professional, però a més, Benicarló també és la seu del Pacte Territorial per l'Ocupació, Obsedi Maestra Litoral, on s'engloben 8 pobles de la comarca. Sempre des del primer dia, el nostre Ajuntament ha treballat des de l'àrea de promoció econòmica per a que la formació professional s'oriente a la demanda real de les empreses. No? No té cap sentit que la formació professional i les empreses no vagin en la mateixa línia i que treballin conjuntament per a saber quina és la demanda que les empreses del nostre territori tenen en quant a treballadors formats per a poder ocupar aquests llocs de treball. I això és el que el Consell Territorial de la Formació Professional, que en total seran 19 en tota la Comunitat Valenciana, i un se constituirà aquí a Benicarló, crec que és el segon que se constitueix, el primer va ser a Gandia, no fa molts de dies, però ara se constituirà el segon Consell Territorial de la Formació Professional i, com dic, estaran representats tots els ajuntaments que tenen centres de formació professional de la comarca, Ports, Baix Maestrat, estaran representats també tots els centres que imparteixen formació professional, cicles formatius de formació professional i també certificats de professionalitat, estaran representats també els sindicats i estaran representades les empreses, de manera que, i l'administració local, tots els ajuntaments, com he dit. I conjuntament este Consell anirà en el camí de l'aposta que té la Conselleria d'Educació per la formació professional, que sigui útil i que sigui realment profitosa per a les empreses, per a que puguen tots aquests estudiants i tots aquests joves que cursen cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, tinguin una sortida professional d'acord amb les necessitats de les empreses de les nostres comarques. I això és molt bona notícia.
Bé, doncs recordem que aquest Consell Territorial de la Formació Professional tindrà lloc aquest 2 de febrer. I per últim, preguntar també per un tema d'actualitat relacionat amb l'educació, que és la possibilitat de la constitució d'una aula de 2 anys als col·legis del Ròdenas i el Catalán, en un principi. Senyora alcaldessa, es pot aproximar si aquesta aula de 2 anys estarà disponible per al proper any, per al proper curs escolar?
Bueno, pues no depèn de l'Ajuntament. Vosaltres sabeu que això depèn directament de la Conselleria d'Educació i a través de la Direcció Territorial de Castelló. El que sí que sabem és que es va posar en contacte el mes d'octubre l'inspector d'Educació, el senyor Lluís Adell, en l'Ajuntament per a poder, perquè des de la Conselleria s'havia pues iniciat, no?, incoat l'expedient de que se puguen implantar l'educació a partir dels 2 anys a les escoles públiques de la nostra ciutat. En aquest sentit, nosaltres tenim 4 centres d'educació infantil i primària públics i un de concertat, que és la Consolació, i va vindre l'inspector a través de l'Ajuntament, vam anar a visitar aquests centres per a veure quines eren les adaptacions que l'Ajuntament, com a administració responsable d'aquests centres d'infantil i primària, l'Ajuntament és el que recibeix aquests centres d'infantil i primària i el que fa tot el manteniment, la consergeria, la llum, l'aigua, els subministres, tot és a càrrec de l'Ajuntament, i l'Ajuntament és el responsable de fer aquestes xicotetes obres per a poder adaptar els espais que tinguen aquests centres educatius a aules de 2 anys. Això és el que se mos va demanar per part de la inspecció i ens vam posar a treballar des de l'Ajuntament des del primer dia. En aquest sentit, era molt complicat poder fer obres als 4 centres d'educació infantil, però sí que es va determinar que podríem iniciar aquests projectes en 2 centres i els més fàcils era el Catalán i el Ròdenas, de manera que no depèn de l'Ajuntament, el que depèn de l'Ajuntament és fer aquestes obres i és el que estem treballant des dels serveis tècnics municipals i a veure si aquestes obres pues, les fa la brigada o s'adjudiquen a una empresa externa, però sí que tenim que adaptar alguns espais. Però cap la possibilitat, i així és el que he anunciat, cap la possibilitat de que l'any que ve poguéssim tindre 2 aules de 2 anys en el Catalán i en el Ròdenas. No depèn de l'Ajuntament i, com dic, nosaltres el que estem fent és aquestes adaptacions. Després ja serà la Conselleria la que sí que traurà o no la possibilitat.
Doncs això és tot per avui. Moltes gràcies, alcaldessa, per vindre a la ràdio a respondre a les nostres preguntes.
Gràcies a vosaltres, Anna, i felicitats pel programa. Bon dia.